cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cada dimarts, a 2:15, just després de l'informatiu, segueix la tertúlia política La Plaça. Els representants dels diferents grups municipals debaten l'actualitat local en un espai de diàleg i opinió, conduït per l'Ali Giné. Recorda, La Plaça, cada dimarts a 2:15, a Ràdio d'Escala.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A L'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Al quiosco viu el PC, a la tauleta també, setmanari de la temporada, Empordà va amb tu. Actualitat i esport, oci, cultura i opinió, setmanari de la Empordà va amb tu. Sigui on sigui tu, les notícies a prop teu, setmanari de la Empordà, Empordà va amb tu. El quiosco viu al PC, a la tauleta també, setmanari de la Empordà, Empordà va amb tu.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dimarts 13 de gener, m'agradaria començar el programa amb una mirada internacional i reprenent un dels conflictes que vam apuntar la setmana passada, que són les protestes contra el règim de l'Iran. I és que les revoltes ciutadanes que van començar fa més de dues setmanes amb una baixada de persianes per part dels comerciants per protestar contra la inflació ja han agafat un caire polític i continuen. I la repressió que està exercint el govern iranià des de la setmana passada s'ha convertit en l'onada repressiva més violenta del país. Molts analistes consideren que no té precedents en altres protestes viscudes al territori i, de fet, de moment, les ONGs calculen que ja s'han produït més de 650 morts i la xifra podria ser molt superior. I és que des de dijous passat 8 de gener la informació que surt del país és molt escassa, ja que el govern ha apagat l'internet de manera pràcticament absoluta, amb l'objectiu de deixar els ciutadans sense comunicacions i, per tant, sense capacitat de coordinar-se i d'explicar al món què està passant al país. Alguns ciutadans però han pogut burlar el tall d'internet, ja sigui utilitzant targetes SIM d'altres països, sortint del país o aprofitant l'1% de càrrega d'internet que encara funciona, i això ha fet que alguns vídeos de la situació hagin pogut sortir a la llum. El tall d'internet, però, va molt més enllà d'aquesta informació, sinó que també dificulta les transaccions electròniques, els pagaments, etc. Fet que tot això unit a la vaga dels comerciants fan que l'economia del país estigui estancada, dificultant la vida quotidiana de moltes famílies. La violència que està exercint el règim ha fet escalar el conflicte a nivell internacional i el president nord-americà Donald Trump ja ha anunciat que intervindrà en el país si no s'acaba la repressió. De moment ha anunciat aranzels del 25% als països que comercin amb l'Iran. La resposta de l'Iran del país no s'ha fet esperar i el president del Parlament, Mohammed Baghet, ha llançat una advertència directa al president nord-americà afirmant que qualsevol atac que rebi l'Iran tindrà una resposta contundent. Esperem que aquest no sigui el polvorí d'un nou enfrontament armat internacional. I ara sí, després d'aquest petit apunt, comencem el Més Calent a l'Aigüera fent un repàs de tot el que tindrem avui. Primer rebrem l'enginyer agrònom Pere Puigbert al Temps de Terra per desgranar detall a detall les reivindicacions dels pagesos que han estat tallant les carreteres durant 5 dies. Després descobrirem els efectes negatius del tabac i com podem deixar de fumar amb la infermera referent de tabaquisme de la Bessa de l'Escala, Sara Garcia. Això serà el Parlem de Salut. I el punt musical avui el posaran els sons de taverna d'en Joan Brugués i el vermut musical d'en Paco Torres. Per tant, comencem amb els sons de taverna d'en Joan Brugués, que sonen així.
Sons de taverna, on cada cançó té una història, amb Joan Brugués.
Amb la lletra i música d'Oriol Roca, contrabaixista del grup Son de l'Havana, trobem la cançó Quan érem dos infants, en el seu últim disc Cants de terra i aigua. A ritme de rumba mediterrània, ens parla del record i dels bons moments que vam viure tots dos quan érem petits, l'enyorança dels amors passats. Ens la canta els de Sant Vicenç dels Horts, Son de l'Havana.
Sé que ensopego amb les paraules en parlar. No sé com fer-ho per no embolicar-me i fer-me escoltar. Jo voldria mirar-te als ulls que em comprenguessis sense dir res. Digues que m'has entès. Somiaré que et regalo un farcell d'onades d'aquest bar. De collestels errants que cerquen sense descans al seu resguard. I una lluna que s'emmiralla quan el sol se'n va reposar. Balla enmig sota el far. A trenc d'alba t'estaré mirant.
Com quan érem dos infants.
I et musitaré mots invocant.
Com quan érem dos infants.
Les carícies que van ressonant.
Com quan érem dos infants.
Com desitjo entonar aquest cant.
Com quan érem dos infants.
Ensopego amb les paraules en parlar. No sé com fer-ho per no embolicar-me i fer-me escoltar. Jo voldria mirar-te als ulls que em compreguessis sense dir res. Digues que m'has entès. Somiaré que et regalo un farcell d'onades d'aquest mar. Que cull estels errants que sequen sense descans al seu resguard. I una lluna que s'emmiralla quan el sol se'n va reposar. Balla enmig sota el far. A trenc d'alba t'estaré mirant.
Com quan érem dos infants.
I et musitaré mots invocant.
Com quan érem dos infants.
Les carícies que van ressonant.
Com quan érem dos infants.
Com desitjo entonar aquest cant.
Com quan érem dos infants.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I abans de continuar, fem un repàs de l'actualitat local del que tindrem avui i a l'informatiu. Avui començarem parlant de neteja, i és que l'Escala ha obert un expedient investigador a l'empresa de neteja Urbacer l'endemà de l'incidència del cap d'any. L'alcalde Josep Bofill ha qualificat de desagradable l'acumulació de deixalles després de la festa i ha explicat que no s'hauria efectuat el servei especial de recollida de residus. Arran de l'incident, el consistori ha obert un expedient investigador a l'empresa concessionària amb la voluntat de reconduir una prestació que, diuen, té mancances. I en cultura, un any més, l'Associació de Propietaris Estrangers de l'Escala ha celebrat la vetllada de la Galette des Rois al Casal dels Jubilats, una tradició francesa del Dia de Reis que aquesta comunitat comparteix entre els seus socis. Veurem com ha anat aquesta celebració. I demà dimecres 14 de gener a les 8 del vespre comença la quarta temporada de Toca la Sam a Canal 10 Empordà. El programa musical presentat per en Jordi Piqué torna a la grella televisiva amb 13 nous capítols temàtics i diferents espais dedicats a artistes o grups representatius de la música nostàlgica dels anys 40, 50 i 60. I en esports, el Futbol Club L'Escala ha tancat la millor primera volta de la història a la Tercera Federació amb 27 punts. Els de David Corillo han superat els 19 i 18 de les dues primeres temporades. Youssef és el màxim golejador amb 11 gols, dèiem. Marc Bec ha estat titular als 17 partits, mentre que Jonathan Morilla i Antonio Bioque són els que han jugat més minuts. Veurem totes aquestes estadístiques esportives a l'informatiu. També parlarem dels talls dels pagesos, que hi van aixecar els talls. Veurem com ha evolucionat aquesta protesta. I pel que fa al temps, canvi avui cap a situació de sud, un panorama més humit i més temperat. Avui jornada de núvols prims i demà es sumaran més núvols baixos i humitat. En Sergi Corral ens ho desgranarà a l'informatiu. I fins aquí tots els temes que avui durà el nostre informatiu local, que podreu sentir al punt de la una amb la Lali Giné i tot seguit la plaça, la tertúlia política, que avui porta algunes novetats aquest any 2026. La tertúlia política té novetats, la Lali ens les explicarà totes al punt de la una.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I ara continuem amb una mica de música i ho fem a petició d'una de les nostres oients més fidels, la Maria Luisa Díaz, que avui ens demana escoltar Vivir mi vida.
Para encontrar el camino y para que
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Temps de terra, amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd.
I ara és moment de parlar del camp amb l'enginyer agrònom Pere Puigverd, propietari de Fruites Núria. Bon dia, Pere.
Molt bon dia, Ona.
Pere, a veure, durant 5 dies els pagesos i ramaders heu estat tallant carreteres a diferents punts del país per protestar, no, contra aquest acord del Mercosur, i finalment ahir vau decidir aixecar una mica els talls. Però anem una mica a pams. Ens agradaria que ens expliquessis una mica quines són les vostres principals demandes.
A veure, és una mica complex aquest tema del camp, però perquè la gent es faci una idea, els productes que acordaran que ens vindran aquí, sigui de carn, sigui de fruita, estan subjectes a tot el que sigui a l'Amèrica del Sud, a una normativa que no és molt estricta a nivell fitosanitari i a nivell de productes que es fan servir per arribar a aquestes fruites a cap. És clar, aquí, a part de que la mà d'obra d'allà és molt més barata, i tot i el transport, que és un malbaratament gran damunt i avall d'aquestes matèries, surt més barat que la d'aquí. Per tant, serà una competència, jo diria, desleal per una part dels productors. És a dir, seria tot el sector càrnic, de la carn de vacú, també la fruita pot ser afectada si arriba aquí, que de fet ja hi està arribant, eh? Uh-huh. De fet ja hi està arribant, però si arriba amb menys arancels i més lliure de controls, anirà malament. Per tant, s'haurà de posar, van decidir de donar un... Perquè és que tampoc el pagès no té gaire res a fer. Si el gran poder econòmic decideix que li surt més a compte per als cotxes i per la farmàcia i per el que sigui, que vinguin a fer aquest acord, mm-hmm, doncs el pagès és el més petit, igual que el sector pesquer, sempre surt perjudicat.
Mm-hmm. Aleshores, o sigui, parleu de competència deslleial en el sentit aquest que són productes molt més barats per les... per això que comentaves, no? Perquè tenen mà d'obra més barata, perquè la qualitat... Exacte. I llavors també comentàveu que podia ser un... O sigui, que els requisits de qualitat, de seguretat, no són els mateixos i que podria suposar una amenaça pels consumidors?
Home, si la gent no ho importa, que el producte, que hi hagin productes fitosanitaris que aquí estan prohibits, però jo crec que una gran part de la població sí que és conscient que cal menjar sa i que no tinguin productes tòxics, les verdures o les fruites, que aquí ho estem controlant molt. Clar, llavors, si no es controla, perquè aquí ho controlarà, diuen posaran inspectors, però pensa que es mou una gran quantitat de fruita en el món, que és impossible de controlar tot això. Són paraules que se'ls emporten al vent. Mm-hmm. Però també on hi ha l'altra part, un sector, també del sector primari, com és el sector de l'oli o el sector del vins, que aquests no protesten perquè potser a ells els hi pot beneficiar. Perquè l'oli... Però tot això, fixa't tu, eh? Mm-hmm. Són les grans xifres. Però què passarà a nivell del petit poble? Del petit poble, del petit consumidor... Si s'apuja l'oli, que anirà bé per aquest sector que produeix oli, anirà malament per vosaltres, per tots els consumidors. Vull dir que guanyar, encara no se sap qui és qui guanyarà. Segur que els més grans, segur que guanyaran. Però els petits i el consumidor de peu, imagina't tu per un... Que ara diuen, fan plegar tots els ramaders d'aquí Catalunya i d'Espanya i d'Europa. Van plegant perquè no us hi surt a compte si arriba carn de vacú o d'oví de fora i arriba molt més barat, si la gent no mira i veu al supermercat, mira, costelles a 6 euros al quilo, o m'ho invento, eh?
Uh-huh.
Clar, què passa? Que si compren això, la gent d'aquí haurà de plegar, però en un futur, imagina que hi hagi qualsevol problema i el Mercosur digui, ara no enviem carn a Europa. No podrà menjar carn la gent, haurà de menjar el que trobi per aquí. Els pocs que hagin resistit diran, ah, sí, ara me la pagareu. Ara pagareu aquesta carn 4 o 5 vegades més cara si voleu menjar. És per això que països com Suïssa no han volgut deixar morir els seus pagesos. I què fan? Doncs els subvencionen, com si subvencionessin un bomber o com si fessin un hospital. Doncs el pagesos a Suïssa es guanyen bé la vida, n'hi ha pocs, però per què no la gent que fa producte bo no hagin d'anar-ho a buscar a Argentina?
Clar, perquè amb això que estaves comentant suposo que aquest grau d'enfadament, no?, també ha arribat després d'uns mesos que heu estat al límit, no?, amb problemàtiques com la dermatosi nodular, la grip aviària, tot això suposo que també ha anat fent...
Exactament, carregar. I la pesta porcina africana.
Uh-huh.
És a dir, són coses que no depèn de nosaltres i que et fan unes mesures dràstiques, com fer sacrificar tots els pollastres d'una granja perquè la del costat en té, encara que la teva no en tingui, fan matar totes les ponedores perquè en una zona de quants quilòmetres hi ha un foco infectat. Tot això, llavors, en el mercat es tradueix en que els ous s'apugen un preu disbrat, el canter diu que ja que m'acosta tant de produir perquè em fan tenir les gallines tancades, no poden estar fora, si no és amb malles per la por d'encomanar, i el que té un altre, el que té porcs, també no ho deixen exportar. Tot això, a la llarga, és trist, eh? Però el qui perd és el més petit, sempre. Clar, jo, el més petit de tots és el consumidor, i llavors el sector primari, el pagès, que no pot resistir, i al final tira la tovallola. I clar, i van tancant explotacions, van quedant els més forts, cada vegada hi ha menys pagesos, els que queden són molt grossos, si resisteixen, poder vindrà un dia que podran cobrar tot aquest sacrifici perquè no hi haurà producte i aquells el podran vendre un preu molt més car del preu que estan venguent ara. Jo penso que passarà això, eh? I em fa por perquè ara quan hi havia 50.000 productors de vaques, que la llet, bueno, la podies comprar bé, no tan barato com ara. Per què? Perquè ve de fora i fa baixar el preu, però si a fora hi ha algun problema, no hi haurà llet. Llavors passarà el que passa ara amb els ous, que els preus es dispararan, i això és una pena, però a voler controlar el mercat d'aquesta manera tan global, és realment, no hi veig una solució fàcil, perquè, clar, la gent que les grans empreses que tenen maquinària o farmàcia o cotxes que diuen, mira, hi guanyarem molt perquè podrem exportar en un mercat molt gran sense haver de pagar arancels, però esclar, llavors el sector primari, que és el més perjudicat, patirà, i llavors dependrem de tot de fora, perquè si aquí es peguen els productors de proximitat, tot haurà de venir de fora, que ja comença a passar. Però esclar, el que ve de fora no és més barat. T'ho enganyen i diuen serà més barat. No, no és veritat, perquè jo no he vist mai una poma de Xile o d'Argentina que sigui més barata que una poma de Girona. Mai, per cara que sigui la poma de Girona. Sempre van més cares.
Mm-hmm. Llavors, fa una estona comentaves que les paraules se les enduen al vent, no? Vau decidir aixecar aquests talls després d'una reunió amb el president Salvador Illa. Què és el que us va fer decidir aixecar els talls?
A veure, perquè primer el cansament, també, pensa que estava en les condicions que estaven els companys allà, jo ho vaig anar a veure, els hi vaig portar pomes de casa, perquè pensava que encara estarien més dies. Realment és molt dur estar allà amb el fred que fa, amb les condicions de dormir en el cotxe o en el tractor, o en caravanes o en tendes. Clar, això es fa dur i no es pot, encara que diguessin serà indefinit, mira, si te prometen que si hi ha algun sector perjudicat ajudaran, però tu ja ho saps, les paraules dels polítics se'n compleixen un tant per cent molt petit del que diuen. Clar, llavors, per fer callar en els pagesos van dir sí, no patiu, perquè si això no surt perjudicat, el sector que surti perjudicat, destinarem tants milions d'euros a ajudar-vos. Bueno, no ho sé. La gent va dir que això no depenia d'ells, els polítics d'aquí, vull dir, és una cosa més a nivell global. Uh-huh. I van veure que, bueno, ja s'han fet sentir, però no ho sé si aquestes paraules que va dir el president els podran complir, i per tant se fa complicat de veure un futur clar, eh? Un futur clar. Però no, ningú té una bola d'aquelles que endevina tot, i jo dic, jo ho veig bastant negre, en el sentit de que tinc una edat, he viscut en el camp des de molt petit, he vist una manera l'evolució de la terra, i l'única cosa que no ha canviat és el valor de la terra, que el qui té terra sempre serà terra. És a dir, que deien, mira, encara que hi hagi guerra, em deia la meva àvia, la terra sempre serà terra i no te la prendran mai. Gairebé no, ni en les guerres s'aprèn la terra. I clar, i el que té terra podrà menjar, però el que no té terra i hagi de comprar tot a uns preus que, si hi ha qualsevol conflicte internacional, es poden disparar de tal manera, el no poder comprar aquí perquè no n'hi ha, doncs clar, llavors pot passar coses bastant d'allò. No m'agrada ser pessimista, però amb aquest tema ja fa molts anys que ho estic denunciant, que venen coses de fora, sense control, perquè és impossible de controlar tot. Jo veig allà a Mercabarna que arriben pinyes de Brasil, de Sud-amèrica, hi ha un descontrol total de coses que arriben de fora. L'altre dia vaig veure préssecs de vinya. Hosti, préssecs de vinya d'aquest temps. Dic, mare de Déu. Ara, clar, només era pels jugadors del Barça que ho puguin pagar, perquè valien prop de 10 euros el quilo. Bé, barbaritats. Però van haver de pagar els companys perquè no ho podien... Es fa molt dur, la veritat, es feia molt dur.
Mm-hmm. Per tant, entenc que la revolta pagesa no acaba aquí, no? Resteu pendents de si es mantenen aquests acords i si s'acompleix el que us han promès.
Sí, suposo que són aquests nois més joves que són molt valents. Si veuen que s'han d'arruïnar, abans d'arruïnar-se tornaran a fer algun acte. Perquè, clar, si veus que tu has treballat tota la vida per tenir unes vaques i que aquestes vaques et donen aquest llet o la carn o el que sigui i no es poden guanyar la vida perquè no hi ha els controls que han promès que farien ni les ajudes per si s'han perjudicat, doncs suposo que poden tornar, i tant, perquè tenen molta força i molta astúcia. El que van fer allà jo no ho havia vist mai de la vida. Hi havia coberts de palla més a l'autopista, bueno, organitzar una cuina, organitzar-ho tot, Déu-n'hi-do, el treball que van fer.
Home, han hagut de sobreviure 5 dies, no?, allà a les carreteres, no és fàcil.
Les noies també, les noies de pagès també ajudaven, vull dir que era una cosa com un petit poble organitzat.
Sort que ens queda el jovent pagès, no, Pere, que
sí,
encara aquest, lluita.
A veure, aquests, sí, perquè això... La gent de la meva edat és impossible de resistir el que feien ells, però a veure si poden, tan sols que poguessin fer de mantenir la producció d'aquí, clar, la gent se'n beneficiaria molt, a part que de poder comprar bona carn sense hormones. Pensa que els vedells i els xais, que per exemple els xais que venen de l'Àfrica, de Marroc, i se'n van a Noruega, és per un dir, no? Doncs aquests xais no tenen control de brucel·losis i de plagues que aquí estan erradicades. Passen, travessen tota Europa, i qui us el controla? És que si amb aquesta quantitat de camions que hi ha, és impossible, m'entens? I per tant, es fa difícil de veure el futur què passarà.
Doncs Pere, estarem molt pendents, no, d'aquest futur, a veure com evoluciona tot. Molta força als pagesos i moltes gràcies per explicar-nos una mica més en detall, perquè sentim moltes coses, veiem aquests talls a les carreteres, però a vegades no ens falta informació sobre què està passant realment.
Molt bé, doncs sempre que pugui ajudar amb alguna cosa, amb el que conec, doncs ho faré, i tant que sí.
Doncs gràcies, Pere, ens retrobem la setmana que ve al Temps de Terra.
Doncs fins la setmana que ve, a veure si pot estar més calmat tot.
Així ho esperem. Gràcies, Pere.
Una abraçada.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'Aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3,50 €. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
I per encetar aquesta segona mitja hora de programa farem el vermut amb en Paco Torres i la Diana Ros.
El vermut musical, amb Paco Torres.
Hola, què tal, com estem? Avui, en el vermut musical, Diana Ros. Nascuda el 26 de març de 1944, en l'actualitat té 81 anys. És una cantant, actriu, icona cultural nord-americana, considerada una de les figures més influents de la música pop i soul del segle XX. Va saltar a la fama en els anys 60 al formar part del grup The Supremes, un dels grups femenins més exitosos de la història, amb èxits com On va anar la nostra amor, Amor de nadó i Aturat en nom de l'amor. En l'any 1970 va iniciar una carrera solitària igualment brillant, en cançons emblemàtiques com No hi ha muntanya prou alta, Amor infinit i Estic sortint. A més de la música, ha tingut una destacada trajectòria com a actriu, amb una nominació a l'Oscar de Lady Sing the Blues l'any 1972. El seu estil, presència escènica i impacte han obert camí a moltes artistes posteriors. Al llarg de la seva carrera ha rebut nombrosos premis i reconeixements, incloent-hi el Grammy a la trajectòria professional i la Medalla Presidencial de la Llibertat, i encara està en actiu. Escoltarem per Diana Ros The Happening amb els The Supremes.
See the real side. When you shook me, took me out of my world, I woke up. Suddenly I just woke up to the happening. When you find it, that you left the future behind. But when you got a tender love that don't take care of, then you better beware of the happening.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Parlem de salut.
I aquesta setmana, el primer Parlem de Salut de l'any, volem parlar de mals hàbits, concretament de l'hàbit de fumar i de tot el que ens envolta el tabaquisme. I per fer-ho rebem la infermera Sara García, que és una de les referents de tabaquisme de l'ABS de l'Escala. Bon dia, Sara.
Hola, Ona, què tal?
A veure, Sara, el mes de gener és aquell mes de nous propòsits, no? Creus que és un bon moment perquè aquelles persones que fumen o que consumeixen tabac es plantegin deixar-ho, o ens hi juga aquesta pressió del nou any i això ens pot jugar en contra?
A veure, el mes de gener sovint s'associa amb un plantejament dels nous propòsits per aquest any nou, però també això també pot fer una pressió al marcar-se aquests nous propòsits en contra. Vol dir que si no hi ha una motivació intrínseca, si no tenim un pla clar per aconseguir-ho, pot costar. Per això és útil buscar un suport professional, si és necessari, per augmentar les possibilitats d'èxit. Al final, el moment ideal per deixar de fumar és quan una persona se sent realment preparada i compromesa amb el canvi.
Per tant, deies això de demanar l'ajuda d'un professional. A vegades ens pensem que deixar de fumar és una qüestió de força de voluntat, però és realment així o necessitem suport extern?
A veure, normalment, per exemple, a l'ABS, normalment oferim un seguiment individual amb una avaluació personalitzada. Avaluem l'addicció a la nicotina, el nivell de motivació per deixar de fumar, expliquem els efectes del tabac, els beneficis de la deshabituació tabàquica i intentem fer un pla individualitzat amb estratègies i consells i, si cal, l'ús d'alguna medicació o teràpia farmacològica. Fem un seguiment per resoldre els dubtes i suport emocional i també per prevenir recaigudes. O sigui, també això, fem un suport i ajudem. La gent també ha d'estar motivada i tenir una mentalitat de que ho puc fer, però nosaltres també fem aquest suport per ajudar-los en aquest camí.
Suposo que també juga un paper important, no?, l'entorn, no? Perquè si tu estàs en un entorn en què molta gent és fumadora i tu vols deixar de fumar, ha de ser més complicat.
Sí, sí, sí. Sí que l'entorn fa molt, perquè realment l'entorn de gent fumadora no ajuda, però ara, amb la societat en què vivim, que normalment hi ha molts llocs que es prohibeix fumar, i això ho facilita també. Vull dir que al final, moltes vegades, nosaltres, un dels consells que donem és, si tens amics o gent que fuma, doncs l'època que intentis deixar de fumar, intenta no quedar amb ells, perquè et serà més fàcil. Hi ha gent que no té cap problema, però hi ha gent que sí, que això els ajuda. Si no queden amb aquestes persones, doncs ajuda una mica.
Clar, parlem una mica d'aquests beneficis, no?, que porta el fet de deixar de fumar. Quins són?
Bueno, a part del benefici econòmic, que deixar de fumar genera un estalvi econòmic considerable, a nivell físic, per exemple, als pocs dies hi ha una millora en el gust i l'olfacte, ja que les terminacions nervioses es comencen a regenerar, per exemple. També hi ha un augment de la capacitat pulmonar, que es pot augmentar fins i tot un 30% a les 2 setmanes de deixar de fumar. Hi ha una reducció de la tos, que ara també en l'època aquesta que vivim de refredats i tal es nota molt. També una millora de la circulació sanguínia i es normalitza la tensió arterial. Pensa que a les 24 hores de deixar de fumar ja comença a reduir-se el risc de patir un atac de cor. Vull dir que són beneficis bastant bons.
Clar, és important, no?, el fet aquest de...
Sí.
Aleshores, em comentaves que des de l'ABS els acompanyeu aquestes persones que volen deixar de fumar. Quin tipus de seguiment feu?
En les nostres, o sigui, en les consultes individuals, presencials, fem un seguiment presencial. També a vegades, quan ja hem fet el primer contacte, a vegades ens demanen fer un seguiment telefònic. Normalment presencialment totes les visites. Llavors, depenent del pacient, és per resoldre dubtes, donar suport emocional, oferir estratègies i recursos, el tema d'evitar les recaigudes. També cal recordar que una vegada a l'any fem una activitat grupal de deshabituació tabàquica, que consta de 6 sessions, una vegada per setmana, on treballem diferents temes de deshabituació tabàquica.
I deies, hem de vigilar, evitar les recaigudes. Com es pot fer per evitar una recaiguda, no? Si ja he aconseguit deixar el tabac, com ho puc fer perquè això sigui a llarg termini?
Bueno, sobretot no recaure en el tema de les falses confiances, de dir, bueno, per una cigarreta no passarà res. normalment passa. Llavors, hi ha diferents estratègies. A veure, nosaltres, per exemple, les recaigudes, no és un fracàs. Al final és un aprenentatge, vull dir que saps per què has recaigut i què no has de fer la pròxima vegada. Vull dir, nosaltres donem estratègies de, bueno, no, una cigarreta, això de per una cigarreta no passa res, sí que passa, perquè normalment recaus, i llavors també has de pensar què t'aporta aquesta cigarreta, val la pena jugar-se tot el que has aconseguit per fumar-te una cigarreta, però bueno, igualment, sempre ho recordem, molta gent té aquesta por al fracàs de, ho he intentat i he recaigut, bueno, nosaltres això intentem fer veure que no és un fracàs, és un aprenentatge.
En aquest sentit, quin consell li donaries a algú, no?, que ens estigui escoltant ara mateix, que té aquest paquet de tabac a sobre, que ho vol deixar, però que té aquesta por de fracassar, de no aconseguir-ho?
Doncs això, el primer fracàs és no intentar-ho. Nosaltres recomanem sobretot que s'animi, que ho intenti, que busqui ajuda i suport. Normalment els fumadors mai troben el moment de deixar de fumar. Sempre troben alguna excusa de per no fer-ho i tal, però si no ho intentes, això sí que és el fracàs, no ho aconseguiràs. Llavors, és el que dèiem, si busca ajuda per aconseguir-ho, si en algun intent no ho aconsegueix, o hi ha una recaiguda, que no ho vegi com un fracàs, sinó com un aprenentatge.
No s'ha de llançar mai la tovallola, no?
No, exacte.
Llavors, anem una mica, quin perfil de pacient ateneu a l'ABS? Quin és el perfil de fumador? O és variat?
És variat, i ara últimament atenem tot tipus de pacients que necessitin o busquin ajuda en aquest procés de deixar de fumar, tant sigui gent gran com gent jove. Que, per exemple, ara actualment hi ha hagut un augment d'aquesta la gent jove pel tema d'aquestes cigarretes electròniques, que comencen com un joc perquè tenen gustos i són macos i no sé què, però també s'ha vist que són molt nocives per la salut perquè tenen molts components que, bueno, que es poden equivalar a una cigarreta i fins i tot a vegades pitjors.
Clar, parlem d'aquest nou tabac, no?, que ha sortit ara, aquests vapers o aquests, tot això és igual de nociu, més nociu, com ho veieu des de l'ABS?
Bueno, ara, clar, aquests vapers no saben ben bé quins components hi ha. Llavors, tots els components que hi ha, a part de la nicotina, alguns no tenen nicotina, però tenen altres químics que a vegades són pitjors que el tabac. Llavors, tot és nociu, no és una cosa que sigui bona per la salut. Aleshores, moltes coses pensen, bueno, és com vapor d'aigua, no és vapor d'aigua, perquè tenen, pues, tenen acetona, tenen amoníac, tenen butà, tenen molts elements que són nocius per la salut. Llavors, això és el que hem de fer, veure la gent jove que no... I com tenen facilitat de trobar-ho, és el problema aquest de dir, ostres, és un problema que ens trobem normalment i que bueno, que és com el problema actual de la gent jove, que a més molta gent jove s'enganxen a partir d'això, comencen amb el vapor i després acaben amb les cigarretes. Llavors estem aquí que intentem lluitar contra això.
En aquest sentit, heu notat aquesta distinció de perfils, no? Gent gran més tabac i gent jove més vapers, o està més o menys barrejat?
Sí que ho hem notat, normalment sí. El que passa que molta gent jove després es passen a les cigarretes. Sí que és veritat que hi ha molta gent gran que bueno, de tota la vida s'ha fumat la cigarreta, els nostres pares, els nostres avis, la cigarreta, el puro, que era el tabac de tota la vida. Hi ha molta gent que fa ara ja cigarretes de liar perquè es pensen que són més, naturals, que són menys nocives, però bueno, al final fumar és fumar, vull dir que al final el tabac és el que hi ha i és una cosa nociva que no t'aporta res per la salut, ni t'aporta bé res pel benestar, vull dir que al final són coses que, bueno, que és millor deixar-ho. Llavors és perquè molta gent ens diuen, no, jo fumo però no me'n passo el fum, o jo fumo però només una cigarreta o dos, i fumar és fumar, vull dir que no t'aporta res i el millor és deixar-ho.
Llavors, ens comentàveu que esteu treballant en un nou projecte de cares a aquest 2026, què ens en pots avançar una mica?
Sí, el 2026, a part de tornar a reprendre l'activitat grupal de deshabituació tabàquica que hem parlat abans, que sol tenir molts bons resultats, l'any passat van tenir molt bon resultat, la idea és obrir unes consultes exclusives per deshabituació tabàquica dos cops al mes, un entorn de matí i un altre entorn de tarda, on tant la Raquel com jo farem un seguiment als usuaris de l'ABS que vulguin deixar de fumar.
Aleshores, si algú ens està sentint i vol accedir a aquest servei, com ho ha de fer?
pues, els usuaris que estiguin interessats en deixar de fumar, que no ho dubtin i demanin cita o amb mi o amb la Raquel aquí a l'ABS i ens apuntaran a aquestes agendes.
Mm-hmm. Entenc que és un servei individual, no?, aquestes consultes?
Sí. És exclusiu, individual i sobretot és sobre això, deshabituació tabàquica. Serà individualitzat i depenent de la persona necessitarà més seguiment, evitar més recaigudes i cap problema.
I una mica, quin és l'objectiu d'aquest nou projecte?
Doncs intentar que això, que la gent s'animi, que deixin de fumar i que aquest 2026 hi hagi una reducció de fumadors, sobretot en l'ABS.
Doncs Sara, moltes gràcies per venir avui aquí al Més Calent a l'Aigüera a explicar-nos tot això i animar, no?, les persones que ens estiguin escoltant que deixin el tabac, que fumar és molt dolent per la salut.
I tant, moltes gràcies a tu.
El Més Calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I per acabar el programa d'avui, coneixerem una història real d'aquelles que sorprenen, perquè a vegades la realitat supera la ficció. Avui descobrim la història de l'escalador Aaron Ralston i ens la porta el company de Ràdio Vilafant, Aniol Ribas, a Coses que passen.
Coses que passen, un podcast d'històries reals presentat per Aniol Ribas.
Som al desert de Utah, en un canó estret. Han passat 6 dies. En la quietud d'aquesta gorja remota, Aaron Ralston ha arribat al final del camí. Una roca de gairebé 350 quilos l'ha impedit seguir avançant i, el pitjor de tot, l'ha empresonat. El seu braç dret es troba atrapat i ja mort. L'aigua i el menjar es van esgotar fa 4 dies i la mort sembla un fet. En l'última hora, l'enginyer i aventurer té un instant de lucidesa, una visió del futur que perd. Ha d'actuar, però les roques són impossibles de moure, pesen massa i la navalla de butxaca que du és pràcticament inútil per mirar de trencar-les. La solució és tan evident com terrible. En aquest cas, la llibertat té un preu i la seva única solució és deixar alguna cosa enrere. Benvinguts i benvingudes a Coses que passen. Jo sóc l'Aniol Ribas i avui explorem la història de 127 hores de captiveri d'Aaron Ralston. Per explicar la història, retrocedim fins a l'inici. Aaron Ralston és un expert escalador que vivia a la muntanya. Estava acostumat a fer moltes rutes. El dia 25 d'abril del 2003 va arribar al Parc Nacional de Canyonlands, a Utah, als Estats Units, buscant una aventura perfecta per fer en solitari. Aquest era el seu món. La seva confiança i expertesa van fer que, abans de començar, ja cometés el pitjor dels seus errors. I és que no havia explicat a ningú exactament on era, ni quin era el seu plan de ruta aquell dia. En el seu cap, era un cap de setmana de ràpel i exploració per al desert, com per desconnectar del món. Era un secret. Així doncs, va iniciar la ruta. Ralston es movia amb rapidesa i eficiència. Estava molt familiaritzat amb el terreny i era un dia més. Inclús, abans de l'accident, va tenir una trobada casual amb una parella d'excursionistes. Va ser una conversa breu, però crucial. Serien les darreres persones que el veurien abans de que tot passés. I, de fet, aquestes mateixes el convidarien a una festa aquell mateix vespre. Aaron anava filmant i fent com una espècie de mini-reportatge de tota la seva ruta, ensenyant la bellesa del paisatge i el seu recorregut per la zona. Tot i la dificultat de la ruta, el nostre protagonista se'l veia tranquil, amb la sensació de tenir el control sobre el que estava passant. Arribaven 4:45 de la tarda d'aquell dissabte, i Aaron, que ja estava immers en les ombres del Blue John Canyon, arriba a una zona especialment fosca i estreta, a sota d'una roca gran, d'aparença ferma, que d'algun lloc havia quedat encallada entre les parets del propi canó. Ralston decideix que utilitzarà aquesta roca per fer un descens. Així doncs, es recolza lleugerament sobre ella, utilitzant-la com a suport per baixar el cos. És en aquell instant quan la roca cedeix, no rellisca, directament cau. I és clar, el nostre protagonista, que hi era a sobre, cau amb ella. Aquesta gran pedra caurà fins tornar a quedar encallada amb les parets del canó, que es van fent més estretes a mesura que van baixant. Però el nostre protagonista té tan mala sort que el seu braç queda encallat entre la roca i les parets, amb una força i un pes que fan directament esclatar el seu os. Aaron comprèn immediatament la gravetat de la situació. El seu braç estava completament clavat. El seu equip era molt escàs. En aquest tipus de rutes tan estretes és important no portar gaire cosa per així no haver de carregar amb una motxilla molt gran. Per sortir d'aquella situació comptava amb un litre d'aigua, dos burritos, uns quants sobres de xocolata o dolços i la seva petita navalla de butxaca. La seva primera reacció, el primer dia, va ser lluitar físicament contra la roca, empenyent-la, intentant-la aplacar amb tot el que tenia, però, òbviament, pesava 350 quilos. No va funcionar. La roca ja era gairebé part de la muntanya. Òbviament, va intentar cridar, demanar ajuda, però aquella zona era una de les menys concorregudes del parc i no hi havia ningú a prop. Amb el menjar que tenia, podia agafar energia per unes 24 hores, però el problema no era això, perquè un home fort, amb les seves reserves de greix, pot sobreviure diverses setmanes sense aliments. El factor limitant era la set. Quan s'acabés aquell litre d'aigua, a poc la deshidratació aniria apareixent. I un ésser humà en aquestes condicions, com a molt, podria aguantar uns 5 o 6 dies abans que els seus òrgans comencessin a fallar. Al desert hi fa calor, sí, però com molt sabreu, les nits són extremadament fredes. I al desert de Utah, això no és una excepció. El seu major risc era la hipotèrmia quan el sol se'n anés. En arribar a aquest moment, va decidir fer l'únic que podia fer, tapar-se amb tot allò que tenia, inclús amb la motxilla per intentar resguardar-se una miqueta més d'aquella fred tan extrema. El temps passava i a poc anava perdent l'esperança. Aaron va gravar missatges d'adeu a la seva família i va rascar el seu nom i la data a la paret del gres, acceptant ja la seva tomba. No obstant això, encara no s'havia rendit. El braç, que estava situat sota la roca, des de la seva mà fins més o menys la meitat de l'avantbraç, ja no tenia circulació. Ja no sentia dolor. S'havia mort. Però s'estava començant a podrir. L'única eina que el podia ajudar per sortir d'allà era la seva petita navalla. Va intentar trencar la roca, però va ser impossible. Els dies van passant i Aaron arriba a la conclusió que molts ja haureu arribat. Si el que l'impedeix sortir d'allà és el seu braç atrapat a la roca i la roca és impossible de trencar, només queda una cosa que pot fer. A més, el seu braç ja és completament mort. No pot fer cap funció. Encara que pogués sortir d'allà, no el recuperaria. Té clar que se l'ha de tallar. Però, esclar, és algú molt difícil de fer. Fruit de la deshidratació i la inanició, el nostre protagonista comença a tenir al·lucinacions. I és aquella matinada de dimecres que en té una de molt, molt especial. Veu un nen que interpreta com el seu futur fill i entén que encara té motius de la vida i que ha de lluitar per rebutjar la mort. Arriba el dia 6. Aaron no té temps per pensar en les conseqüències. Ja ha decidit el que farà. A més, ja fa temps que no té menjar ni aigua i la deshidratació és extrema. De fet, en condicions normals, una persona de les seves característiques ja hauria mort. Els seus òrgans haurien col·lapsat. Però el fet d'estar parat tot el dia i a la sombra del canó ha fet que no es deshidratés tant i pogués aguantar una miqueta més. És clar, per tallar-se el braç ho ha de fer amb la navalla de butxaca que porta, amb el fil desgastat d'intentar trencar una roca. La part, entre cometes, positiva és que pot utilitzar aquests teixits ja morts del seu braç i que, per tant, no senten dolor per tallar per allà. Però hi ha un problema. Els ossos que han quedat ben bé a sota de la roca sí que s'han trencat completament, però els de més cap enfora es mantenen encara enganxats amb la resta del cos. I, d'una manera o altra, s'han de trencar. Aaron utilitza el seu pes corporal per forçar els ossos de l'avantbraç a trencar-se del tot, per sota de la roca, sent un dolor terrible, però si tot va bé, serà l'últim que sentirà abans de poder ser lliure. Ara, amb els ossos trencats, pot deixar més exposada la part de teixit mort i així poder tallar per allà sense sentir dolor, o almenys no tant. No entrarem en detalls per no ser massa explícits, però, és clar, la navalla és molt poc afilada. La lluita dura una hora i finalment, amb el darrer esforç, l'última connexió cedeix. Aaron Ralston no s'hauria pogut imaginar mai estar tan feliç d'haver perdut un braç. Surt del canó, amb la ferida lligada de pressa, deshidratat i en xoc, i comença una marxa de 10 quilòmetres cap a la civilització. Aconsegueix fer ràpel per una paret de 20 metres amb una sola mà. Una gesta increïble, produïda també per l'adrenalina. Però no té temps, està deshidratat i no té forces. Segueix avançant sense èxit, i quan el seu cos ja és ben bé a punt de col·lapsar, es troba amb una família que el rescata. La supervivència d'Aaron Ralston va ser un miracle. Avui, amb una pròtesi, continua escalant i vivint la vida amb la seva família. El seu cas és un exemple i un recordatori de que a vegades la decisió de viure pot ser la més valenta i la més dura, però sempre val la pena. Doncs fins aquí l'episodi d'avui de Coses que passen. Moltes gràcies per escoltar-ho. Jo sóc l'Aniol Ribas i ens veiem a la propera.
Heu escoltat Coses que passen, un podcast d'històries reals amb Aniol Ribas, des de Ràdio Vilafant, per la xarxa de comunicació local.
I després del Coses que passen, posem el punt i final al programa d'avui. Ens retrobarem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabin de passar un bon dia.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.